Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, són les 8.
Occident, t'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, és dimarts 21 d'octubre de 2025. Això és l'Infomatius, parla Sergio Morales.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Comencem parlant d'esports. Uma Ikhdra i Àlex Fernández són dos joves santcugatencs que dominen el patinatge en línia freestyle estatal. Amb molta autoritat ho fan. Ikhdra, de 17 anys, i Fernández, de 16, competeixen amb l'equip Secret Spot de Canovelles des de fa pràcticament 10 anys. Els dos patinadors es van iniciar de manera conjunta en aquesta especialitat. Cugat Mèdia ha estat testimoni de les seves habilitats tant a l'skatepark de la Pollancreda com a altres esdeveniments.
Jo vaig començar amb 8 anys i vaig començar gràcies a ella, la meva companya, la Uma, i vam començar al col·le, a un extraescolar, fent patinatge, i ella ja feia un any, més o menys, que patinava aquest esport, el freestyle, i em va donar l'oportunitat de començar el res freestyle i per això em vaig enganxar, perquè m'agrada l'adrenalina i les rampes i tot això. I gràcies a ella vaig començar a patinar.
El que m'agradava més era fer salts i per això vaig anar, el meu pare va començar a buscar i vam trobar un lloc on ensenyàvem aquest esport i quan vaig sortir el primer dia d'allà vaig dir això és el que m'agrada, saps? Fer tota mena de... provant noves coses i tot.
A www.cugat.cat podeu veure el reportatge sobre aquests dos esportistes.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
El 20 de novembre es commemora el 50è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco, moment en què es va començar a avançar en la recuperació de les llibertats democràtiques. Per commemorar aquesta efemèride, l'Ajuntament ha presentat el programa 50 anys de drets i llibertats, que recull 14 activitats que es desenvoluparan entre els mesos d'octubre i desembre per reflexionar sobre el valor de la democràcia i els drets conquerits després de dècades de repressió. El programa té com a objectiu principal donar a conèixer la història recent de Sant Cugat, fomentar la consciència històrica i el pensament crític i reivindicar la lluita per les llibertats davant l'avenç dels discursos d'odi i l'extrema dreta. Bona part de les activitats s'adrecen al públic jove, amb propostes que combinen divulgació històrica i formats més participatius i lúdics. A més, Cugat Mèdia també hi participa amb un podcast produït per aquesta casa que repassarà el llegat del franquisme i la transformació democràtica del municipi.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
Sant Cugat ja disposa d'un mapa de patrimoni cultural, una eina en línia que recull 949 elements entre arquitectura, escultures, patrimoni natural i expressions immaterial classificats i geolocalitzats. El projecte, fruit de la col·laboració entre el Museu de Sant Cugat i la Diputació de Barcelona, sistematitza per primera vegada en format digital tot el llegat cultural de la ciutat i facilita la conservació i la recerca, també la difusió del patrimoni local. La directora del Museu de Sant Cugat, Alba Rodríguez, ha passat pel magazín Faves Comptades per parlar d'aquesta iniciativa.
Tenir tota aquesta informació centralitzada en un sol espai, no?, facilita molt la consulta i donar-se una mica, fer-se la idea de la dimensió, no?, d'aquest patrimoni cultural que té Sant Cugat, que sempre diem és un patrimoni ric i variat, no?, dos paraules.
I obrim de nou la plana esportiva. Parlant de futbol, el primer equip femení del Sant Cugat s'ha vist superat 1-2 contra l'Igualada aquest diumenge i encadena dues derrotes consecutives. El maig corresponent a la jornada 5 de la tercera federació ha servit per veure un enfrontament molt igualat i que s'ha decidit en els darrers 20 minuts de joc. Les vermell i negres s'han avançat ben aviat a través de Judit Brau al minut 17, però les visitants han remuntat amb dianes de Marta Ortiz al minut 68 Mitiona Montserrat al minut 71. Les de Raül Raposo, el Sanco, és setè i visiten d'aquí 15 dies el camp de l'Europa B, equip classificat a la vuitena posició.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
I fins aquí la informació. Trobaran més notícies a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Media. Que passin molt bon dimarts.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Media.
L'Infopodcast d'avui ens parla de la renda mitjana de Sant Cugat perquè la ciutadania és de mitjana cada vegada més rica a la nostra ciutat. Així ho demostra l'estadística dels declarants de l'IRPF per municipis publicada per l'Agència Tributària aquest mes amb dades de 2023. Sant Cugat és el quart municipi amb la renda bruta mitjana més alta de l'estat espanyol, amb 66.000 euros per declarant. La ciutat habitual en els primers llocs d'aquest rànquing ha escalat 3 posicions respecte a l'edició anterior elaborada amb dades de 2022. Aquest creixement, però, no és puntual. En l'última dècada, la renda bruta mitjana ha augmentat un 43%. Així, de moment, Sant Cugat frega el podi, que ara ocupen Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte i Sant Just d'Esvern. És un dels temes que podeu ampliar avui a www.cugat.cat. I amb el canvi d'hora hem consultat els experts perquè ens ajudin a com millorar la nostra qualitat de vida. La clau és cuidar les rutines i preparar el cos amb antelació. Hem consultat els nostres experts sobre aquest canvi d'hora, que és el menys difícil dels dos que es fan a l'any, han dit, perquè comporta més descans. Així tot, es recomana unes bones rutines per poder reduir l'impacte. I com? Amb un ajust progressiu. Durant els dies previs al canvi d'hora és recomanable anar avançant les rutines de son i també del sopar entre 10 i 15 minuts cada dia. També mantenir les rutines és important. Respectar els horaris per anar a dormir, banyar-se i sopar és especialment clau per les criatures, les persones embarassades, la gent gran i les persones amb trastorns del son. I cal vigilar la higiene del son. Abans d'anar a dormir, és recomanable evitar pantalles com els mòbils i les tauletes, ja que la llum blava que emeten activa el cervell. Hem de donar aquests consells i molts més que podeu ampliar al nostre web. I acabem amb un apunt cultural. El santcugatenc Greg Taro és un dels 18 candidats que competiran la cinquena edició del Benidorm Fest, que se celebrarà els dies 10, 12 i 14 de febrer. El cantant i compositor va ser membre del grup santcugatenc Urban Lights, juntament amb el seu germà i també cantant Álvaro Soler. Després d'aquest projecte, Greg Taro es va mudar a Berlín, on va iniciar la seva carrera en solitari. Des de l'organització del Benidorm Fest, consideren que la candidatura del santcugatenc combina elegància electrònica, melodies pop i una producció moderna. Aquesta Infopodcast és una coproducció de la xarxa i Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Club Health in Sant Cugat. el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, ioga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthy Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, és dimarts 21 d'octubre de 2025. Això és l'Infomatius. Parla Sergio Morales.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Comencem parlant d'esports. Uma Ikdra i Àlex Fernández són dos joves santcugatencs que dominen el patinatge en línia freestyle estatal. Amb molta autoritat ho fan. Ikdra, de 17 anys, i Fernández, de 16, competeixen amb l'equip Secret Spot de Canovelles des de fa pràcticament 10 anys. Els dos patinadors es van iniciar de manera conjunta en aquesta especialitat. Cugat Mèdia ha estat testimoni de les seves habilitats tant a l'skatepark de la Pollancreda com a altres esdeveniments.
Jo vaig començar amb 8 anys i vaig començar a ser a ella, la meva companya, a la UMA, i vam començar al col·le, a un extraescolar, fent patinatge, i ella ja feia un any, més o menys, que patinava aquest esport, el freestyle, i em va donar l'oportunitat de començar el res freestyle i per això em vaig enganxar, perquè m'agrada l'adrenalina i les rampes i tot això. I gràcies a ella vaig començar a patinar.
El que m'agradava més era fer salts i per això vaig anar, el meu pare va començar a buscar i vam trobar un lloc on ensenyàvem aquest esport i quan vaig sortir el primer dia d'allà vaig dir això és el que m'agrada, saps? Fer tota mena de... provant noves coses i tot.
A www.cugat.cat podeu veure el reportatge sobre aquests dos esportistes.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
El 20 de novembre es commemora el 50è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco, moment en què es va començar a avançar en la recuperació de les llibertats democràtiques. Per commemorar aquesta efemèride, l'Ajuntament ha presentat el programa 50 anys de drets i llibertats, que recull 14 activitats que es desenvoluparan entre els mesos d'octubre i desembre per reflexionar sobre el valor de la democràcia i els drets conquerits després de dècades de repressió. El programa té com a objectiu principal donar a conèixer la història recent de Sant Cugat, fomentar la consciència històrica i el pensament crític i reivindicar la lluita per les llibertats davant l'avenç dels discursos d'odi i l'extrema dreta. Bona part de les activitats s'adrecen al públic jove, amb propostes que combinen divulgació històrica i formats més participatius i lúdics. A més, Cugat Mèdia també hi participa amb un podcast produït per aquesta casa que repassarà el llegat del franquisme i la transformació democràtica del municipi.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
Sant Cugat ja disposa d'un mapa de patrimoni cultural, una eina en línia que recull 949 elements entre arquitectura, escultures, patrimoni natural i expressions immaterial classificats i geolocalitzats. El projecte, fruit de la col·laboració entre el Museu de Sant Cugat i la Diputació de Barcelona, sistematitza per primera vegada en format digital tot el llegat cultural de la ciutat i facilita la conservació i la recerca, també la difusió del patrimoni local. La directora del Museu de Sant Cugat, Alba Rodríguez, ha passat pel magazín Faves Comptades per parlar d'aquesta iniciativa.
Tenir tota aquesta informació centralitzada en un sol espai, no?, facilita molt la consulta i donar-se una mica, fer-se la idea de la dimensió, no?, d'aquest patrimoni cultural que té Sant Cugat, que sempre diem que és un patrimoni ric i variat, no veus paraules.
I obrim de nou la plana esportiva. Parlant de futbol, el primer equip femení del Sant Cugat s'ha vist superat 1-2 contra l'Igualada aquest diumenge i encadena dues derrotes consecutives. El maig corresponent a la jornada 5 de la tercera federació ha servit per veure un enfrontament molt igualat i que s'ha decidit en els darrers 20 minuts de joc. Les vermell i negres s'han avançat ben aviat a través de Judit Brau al minut 17, però les visitants han remuntat amb dianes de Marta Ortiz al minut 68 i Ona Montserrat al minut 71. Les de Raül Raposo, el Sanco, és setè i visiten d'aquí 15 dies el camp de l'Europa B, equip classificat a la 8a posició.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
I fins aquí la informació. Trobaran més notícies a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Media. Que passin molt bon dimarts.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'Infopodcast d'avui ens parla de la renda mitjana de Sant Cugat perquè la ciutadania és de mitjana cada vegada més rica a la nostra ciutat. Així ho demostra l'estadística dels declarants de l'IRPF per municipis publicada per l'Agència Tributària aquest mes amb dades de 2023. Sant Cugat és el quart municipi amb la renda bruta mitjana més alta de l'estat espanyol, amb 66.000 euros per declarant. La ciutat habitual en els primers llocs d'aquest rànquing ha escalat 3 posicions respecte a l'edició anterior elaborada amb dades de 2022. Aquest creixement, però, no és puntual. En l'última dècada, la renda bruta mitjana ha augmentat un 43%. Així, de moment, Sant Cugat frega el podi, que ara ocupen Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte i Sant Just d'Esvern. És un dels temes que podeu ampliar avui a www.cugat.cat. I amb el canvi d'hora hem consultat els experts perquè ens ajudin a com millorar la nostra qualitat de vida. La clau és cuidar les rutines i preparar el cos amb antelació. Hem consultat els nostres experts sobre aquest canvi d'hora, que és el menys difícil dels dos que es fan a l'any, han dit, perquè comporta més descans. Així tot, es recomana unes bones rutines per poder reduir l'impacte. I com? Amb un ajust progressiu. Durant els dies previs al canvi d'hora és recomanable anar avançant les rutines de son i també del sopar entre 10 i 15 minuts cada dia. També mantenir les rutines és important. Respectar els horaris per anar a dormir, banyar-se i sopar és especialment clau per les criatures, les persones embarassades, la gent gran i les persones amb trastorns del son. I cal vigilar la higiene del son. Abans d'anar a dormir, és recomanable evitar pantalles com els mòbils i les tauletes, ja que la llum blava que emeten activa el cervell. Hem de donar aquests consells i molts més que podeu ampliar al nostre web. I acabem amb un apunt cultural. El santcugatenc Greg Taro és un dels 18 candidats que competiran la 5a edició del Benidorm Fest, que se celebrarà els dies 10, 12 i 14 de febrer. El cantant i compositor va ser membre del grup santcugatenc Urban Lights, juntament amb el seu germà i també cantant Álvaro Soler. Després d'aquest projecte, Greg Taro es va mudar a Berlín, on va iniciar la seva carrera en solitari. Des de l'organització del Benidorm Fest, consideren que la candidatura del santcugatenc combina elegància electrònica, melodies pop i una producció moderna. Aquesta Infopodcast és una coproducció de la xarxa i Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. Day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Just like me, they long to be close to
els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
I picture something, it's beautiful. It's full of life and it is all blue. I see a sunset on the beach, yeah. It makes me feel calm. When I'm calm, I feel good. Sing. And the joy it brings makes me feel good. When I feel good, I sing of the joy it brings. We'll be right back.
together. If food is fried and people smiling like there is no other way to feel good.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me. Ashamed to cry, let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern espanyol ha aprovat amb un any de retard un decret per garantir l'atenció les 24 hores als malalts d'ELA en fases avançades. Aquest text permet desplegar la llei aprovada fa 12 mesos i cada pacient rebrà una ajuda de fins a 10.000 euros mensuals per finançar el seu elevat grau de dependència. Prop de 4.000 persones pateixen aquesta malaltia degenerativa a tot Espanya i les entitats que agrupen els malalts denuncien que cada dia han mort 3 afectats mentre esperaven l'ajut. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Anna Rigola, que és responsable de comunicació de la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls. Abans, però, repassem també altres titulars d'aquest dimecres 22 d'octubre. El govern invertirà prop de 40 milions d'euros a les Terres de l'Ebre per mitigar els estralls de les inundacions. En els pròxims 5 anys es faran una 20 d'intervencions estructurals a 12 municipis, sobretot en trams urbans de barrancs, i no es descarten expropiacions puntuals si fos necessari. La Unió Europea avala que els joves de 17 anys es puguin treure el carnet de conduir i circular durant un any acompanyats d'un adult amb experiència. Els estats membres tenen ara 4 anys per implementar-ho. També es crearà un permís en format digital que estarà disponible a finals del 2030. Pocs avenços en l'última reunió entre sindicats sanitaris i el Ministeri per avançar en la reforma de l'Estatut Marc. El sector valora l'avenç a l'hora de negociar la jornada laboral de 35 hores setmanals, però alerta que l'avís de mobilitzacions continua en peu si no es va més enllà. N'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa, el secretari de l'àmbit sanitari de la UGT de Catalunya, José Manuel Domínguez.
Fa falta voluntat política. El que és veritat que s'ha desbloquejat el que fins ara s'havia paralitzat, que era la negociació, que per això vam fer certes mobilitzacions, i és veritat que ahir es va poder tractar temes com la jornada, temes com els coeficients reductors per la jubilació anticipada i la jubilació parcial.
El ple del Parlament debatrà i votarà el ple que arrenca aquest dimecres el decret per activar un fons de 22 milions d'euros per fer front a la greu crisi financera dels ajuntaments i ens comarcals afectats per l'augment de costos. Meritxell Budó, que és presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, ha lamentat des del Notícies en xarxa els dèficits estructurals i endèmics que veu en el finançament local.
Tots aquests diners que vinguin de més, doncs la veritat són benvinguts, sobretot per a aquells municipis més petits. Però això no deixa de ser un pagat a una situació crònica i que, per tant, no resol. És a dir, això temporalment ens dona, diguem, un baló d'oxigen, però en cap cas resol el problema del finançament dels ajuntaments.
La Generalitat ha lliurat els Premis Nacionals de Comerç que reconeixen la trajectòria, la innovació i l'impuls de l'activitat de negoci de proximitat a Catalunya. Recollirem tot seguit el testimoni i singularitat d'un dels guardonats, una xarcuteria de Balaguer, a la Noguera. En esports, el Barça es va imposar per 6-1 a l'Olympiacos en partit de la Lliga de Campions. Fermín va fer un hat-trick, Rashford un doplet i Lamine Yamal de penal va completar la golejada. Els blaugranes sumen 6 punts en 3 jornades i continuen fora dels 8 primers classificats. Lucia del Greco reinterpreta el clàssic de Louisa May Alcott, Little Women, al Teatre Lliure de Gràcia. La directora reflexiona sobre el paper de la dona en la nostra societat mentre indaga en la cara B del llibre i dels seus personatges. Estarà en cartell aquesta obra fins al proper 30 de novembre.
Notícies en xarxa, edició matí.
A El Consell de Ministres ha aprovat un decret per garantir l'atenció tot el dia als malalts en fases avançades d'esclerosi lateral amiotròfica. El text permet desplegar la llei, aprovada ara fa un any, i fer arribar el sistema de dependència a les prop de 4.000 persones que pateixen l'ELA a tota Espanya. Cada malalt rebrà una ajuda de fins a 10.000 euros al mes. Busquem reaccions dels afectats per aquesta malaltia i de les seves famílies, i ho fem en conversa amb Anna Rigola, que és la responsable de comunicació de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls. Senyora Rigola, molt bon dia. Gràcies per atendre el Notícies en Xarxa.
Molt bon dia a vosaltres.
Què és el que suposa per als pacients i per als seus familiars, també important, l'aprovació d'aquest decret llei per part del govern espanyol?
És important tenir en compte que aquest Real Decret, sobretot la part més econòmica, anirà directament a les persones afectades d'ELA amb risc de mort evitable, és a dir, en què la malaltia és d'alta complexitat. Per tant, a totes les persones afectades i els seus familiars que no estan dintre aquest grup, que són moltíssimes, doncs necessiten altres ajudes que encara no estan dintre, que encara no estan, doncs, dintre la llei ELA o dintre d'altres ajudes. Tot i així, i tot i haver arribat molt tard, perquè han esperat un any, estem satisfets perquè el que posa la llei ELA sembla que es complirà amb aquest Real Decret.
Però es podrà arribar amb aquest finançament i amb aquest decret als 4.000 afectats de la ELA o només els que estan més greu, que no sé quin percentatge serien?
No, aproximadament es creu que s'arribarà a unes 500 persones, que són les persones que estan en mort de risc evitable, és a dir, que són persones dependents 24 hores, que sense una altra persona al costat moririen en minuts. Aquestes ajudes, sobretot aquesta ajuda que comentàveu de quasi 10.000 euros al mes per cuidador, per persona afectada, és per contractar cuidadors en persones en aquest estat. La resta, sí que hi ha algunes ajudes, sobretot ja relacionades amb la dependència, amb la llei de dependència, però falten moltes ajudes, com poden ser, per exemple, ajudes tècniques.
Per exemple, aquestes ajudes tècniques, en què podrien consistir? Quines són les que reclama o reivindica el col·lectiu?
Clar, també hem de pensar que la llei ELA és una llei estatal i la part, per exemple, d'ajudes tècniques aquí a Catalunya va d'una manera que fora de Catalunya i altres comunitats autònomes va una altra. Aquí a Catalunya, per exemple, doncs sí que entra per la Seguretat Social l'acte ocular, des de fa molt poc, però sí que entra. Però, per exemple, butaques, llits, grues, tot això no entra. I, per exemple, nosaltres des de la Fundació sí que tenim un banc de productes de suport amb més de 3.000 productes que els hi cedim a l'estona que necessitin, el temps que necessitin en el lloc on siguin. Però aquestes ajudes, per exemple, no hi són. És a dir, és un pas molt important, tot el finançament i la part aquesta de la llei i d'aquest decret, però falten moltes ajudes encara. I nosaltres continuarem lluitant perquè així sigui. També tenir en compte que això no començarà demà, sinó que ara el govern espanyol, com que és a través de la llei de dependència, ha de parlar amb les comunitats autònomes i aquestes comunitats autònomes han de posar-se en marxa. Aquí a Catalunya sabem que el govern ja està en marxa i que ja té un pla, per tant, esperem que en poc temps arribi tot.
Anna Rigola, responsable de comunicació de la Fundació Catalana ELA, Miquel Valls, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Notícies en Xarxa. Molt bon dia i fins a la propera.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. I no deixem de parlar del sector de la salut, del sector sanitari, per explicar-vos ara que hi va haver una nova reunió ahir entre sindicats i el Ministeri per avançar en la reforma de l'Estatut Marc, que és un document clau que afecta les condicions laborals d'aproximadament 1 milió de professionals de la sanitat pública. Entre els temes que s'han debatut hi havia la jornada laboral de 35 hores, la jubilació anticipada i la classificació professional. Des dels sindicats valoren positivament que s'hagin reprès les converses, tot i que no descarten a més mobilitzacions si tot plegat queda en paper mullat. Això ho explicava fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa José Manuel Domínguez, que és secretari de l'àmbit sanitari de la UGT de Catalunya.
Fa falta voluntat política. El que és veritat que s'ha bloquejat el que fins ara s'havia paralitzat, que era la negociació, que per això vam fer certes mobilitzacions, i és veritat que ahir es va poder tractar temes com la jornada, temes com els coeficients reductors per la jubilació anticipada i la jubilació parcial. Queda restant que tornin a haver reunions per parlar també, com deia vostè, de la classificació professional.
Avui arrenca a Barcelona el 17è Congrés Mundial de l'Ictus, també conegut com a feridura o vessament cerebral. 3.000 especialistes n'analitzaran tots els aspectes, des de la freqüència amb què es dona fins a les causes que el desencadenen. A Catalunya, aquesta malaltia afecta cada vegada més els adults joves per factors no controlats i els neuròlegs fan una crida a la prevenció. La informació és de la nostra companya Maite Polo.
La diabetis i la hipertensió són les principals causes dels ictus en persones d'uns 40 anys a Catalunya i la incidència va a l'alça des de fa una dècada. Per frenar la tendència, especialistes en neurologia fan èmfasi a reforçar els controls mèdics. El neuròleg Carlos Molina és cap de la unitat d'ictus de l'Hospital de la Vall d'Hebron i president del Congrés Mundial d'Ictus.
Les mesures de prevenció primària, bàsicament, són el control dels factors de risc cardiovascular, portar una vida saludable, la dieta mediterrània que l'estem abandonant darrerament, no? És important fer una activitat física, és la detecció precoç de l'hipertensió arterial, la diabetes, la detecció d'una arrítmia cardíaca, que es diu la fibrilació auricular, que és la causa més freqüent d'ictus. Això es pot detectar avui en dia.
A Catalunya, cada any, més de 13.000 persones pateixen un ictus i prop de 4.000 moren. Cal tenir en compte que actuar en la primera hora és crucial, no només per sobreviure, sinó per reduir a la meitat les probabilitats de tenir seqüeles greus.
El govern invertirà 37 milions i mig d'euros a les Terres de l'Ebre per reduir els estralls de les inundacions. Durant 5 anys s'hi faran una vintena d'intervencions estructurals al llarg del riu Ebre i en barrancs. En té més detalls la nostra companya Montcarvajal.
És un pla director per restituir els danys ja causats per la borrasca Alice i per reduir riscos en el futur. Són 37 milions i mig d'euros que serviran per fer-hi obres estructurals, per exemple, per controlar l'aigua que arriba de manera sobtada, ampliar la llera d'alguns barrancs o protegir talussos. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que, si cal, se'n retiraran cases de llocs perillosos.
Que s'haurà d'actuar en aquestes cases, delimitar-ho bé, en això estem, però sí que en alguns barrancs contemplem que pugui haver aquestes actuacions de compra, d'expropiació i de trasllat, perquè és evident que allà no hi pot haver-hi cases, perquè no és que estiguin properes, sinó que estan en el barranc.
Les feines es duran a terme en 12 municipis del Montsià i el Baix Ebre. Segons Paneque, es tracta d'adaptar la geografia a les noves condicions climàtiques.
El govern prioritza l'ordinalitat en el nou model de finançament singular que negocia amb el govern espanyol. L'executiu diu que quan hi hagi avenços en aquesta qüestió començaran les negociacions per als pressupostos amb Esquerra Republicana i els Comuns, però admet que no els tindran a punt a principis d'any. La consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha dit que és molt important per Catalunya mantenir l'escala entre els diners que s'aporten a la caixa comuna i els diners que es reben.
Més enllà d'on hi hagi la paraula, més enllà de si és el preàmbul, de si el que és important, no només per Esquerra Republicana, pel govern de Catalunya, és que hi hagi una proporcionalitat entre els recursos que generem i els que rebem. I això se'n diu ordinalitat. Per tant, això és una prioritat del govern i donem tota la importància i per tant, amb això treballem.
El ple del Parlament debatrà i votarà la validació del decret pel qual es crea el Fons Extraordinari Addicional 2025 per als ens locals. Aquest fons de 22 milions d'euros ha estat creat per fer front a la greu crisi financera dels ajuntaments i dels consells comarcals provocada per l'augment dels costos salarials, dels subministraments, dels interessos del deute i pel fet que el finançament municipal no ha crescut al ritme de l'IPC. Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis i alcaldessa de la Garriga, diu que aquests diners representen un valor d'oxigen pels consistoris, però el gruix del finançament local s'ha d'abordar a nivell estatal. N'ha parlat al Notícies en Xarxa.
Però això no deixa de ser un pagat a una situació crònica i que, per tant, no resol. És a dir, això temporalment ens dona, diguem, un valor d'oxigen, però en cap cas resol el problema del finançament dels ajuntaments. Des del 2004 no es modifica la llei de finançament dels governs locals i, per tant, hi ha molta feina a fer, s'ha de treballar molt, però és un tema que s'ha d'abordar. Però, malauradament, a mi m'agradaria que fos d'una altra manera, no és així, perquè no està només en mans de la Generalitat de Catalunya.
Gairebé 3:15 hora del matí, falta només un minut. El Parlament Europeu avala que els joves de 17 anys es puguin treure el carnet de conduir i circular durant el primer any acompanyats d'un adult amb experiència. És un dels punts més destacats de la nova normativa que ha ratificat l'Eurocambra i que els estats hauran d'implementar abans de 4 anys. Aquests canvis introdueixen normes més estrictes per als conductors novells, sobretot si condueixen sota els efectes de l'alcohol o de les drogues o si no utilitzen el cinturó de seguretat. També es crearà un carnet de conduir en format digital que estarà disponible a finals del 2030. La nova directiva vol reforçar la seguretat viària a Europa, on cada any moren 20.000 persones en accidents de trànsit. I Sant Cugat del Vallès ja comença a notar els canvis en el servei de neteja i recollida de residus. S'han eliminat els contenidors soterrats i ja s'han col·locat part dels més de 3.000 contenidors nous que hi haurà a la ciutat. S'augmenta també el nombre de vehicles i la freqüència de neteja. I tot plegat per resoldre algunes mancances que provocaven crítiques per part de la ciutadania. En té més detalls el Pau Vázquez, de Cugat Mèdia.
La implementació del nou servei de neteja i recollida de residus ja és visible a Sant Cugat. Nous contenidors, més freqüència de neteja i maquinària renovada formen part d'un contracte que creix fins als 13 milions d'euros anuals.
Hi ha molts més contenidors, es dobla pràcticament la maquinària de recollida i neteja viària i s'augmenta la freqüència. Vull dir, si no es nota una millora ja podem plegar.
A partir de l'1 de desembre arribaran dues grans novetats: la recollida comercial porta a porta i les plataformes mòbils al centre de la ciutat.
La propera passa que farem és a partir de finals de novembre. Serà la implantació de la recollida comercial porta a porta de les 5 fraccions. En una primera fase serà aquí més al nucli i també la implantació de les bateries de contenidors que van i venen aquí al nucli.
El desplegament continuarà fins al 2026, amb noves mini-deixalleries, punts de recollida d'oli i compostadors comunitaris, entre d'altres.
Aquest dimarts s'han lliurat els Premis Nacionals de Comerç al Palau de la Generalitat, entre d'altres guardonats al Forn de Cabrianes de Sant Fruitós de Bages, fundat el 1933, ha rebut el Premi Nacional de Comerç 2024. El reconeixement al comerç més sostenible ha estat per a la botiga Integra d'Olot, mentre que la xarcuteria París de Balaguer ha estat distingida com el comerç més innovador. Anem ara cap a aquesta botiga de la capital de la Noguera. Allà hi tenim la Clara Atzuar i el Gerard Díaz, de Balaguer Televisió. Gerard, molt bon dia. Com han rebut aquesta distinció?
Molt bon dia, doncs l'han rebut amb molta alegria, i és que aquesta família xarcutera de Balaguer doncs va anar ahir al Palau de la Generalitat precisament per rebre aquest guardó, aquest diploma, de la mà de Salvador Illa, president de la Generalitat, també del conseller d'Empresa i Comerç, Miquel Samper. Una tarda, imagino, Anna, que va ser molt emocionant.
Pues super emocionant, estem molt orgullosos d'haver rebut aquest premi, perquè qui pot dir que ha rebut un premi tan important per la seva feina? Pues, bueno, molt, molt, molt contents.
Clar, imagino que un orgull, vosaltres que esteu de fa anys, tantes hores treballant, que el president de la Generalitat, els consellers, en una jornada molt bonica, no pugueu rebre aquest premi. Imagino que és un premi a tot aquest esforç.
És super emotiu, bueno, i el que dic, molt contents i... Bueno, és que no tinc ni paraules per descriure l'emoció i la satisfacció que tenim.
M'heu explicat que vosaltres us vau apuntar, no?, amb aquest premi, però tot i així és difícil pensar, doncs, que amb tants comerços pugueu guanyar vosaltres.
Sí, bueno, com havíem guanyat el primer premi al World Butcher Challenge del millor elaborat de porc del món, a part també amb sostenibilitat, també havíem quedat primers, doncs vam pensar, bueno, podem provar aquest any que estem una mica de sort i tal, podem provar sort i a veure què passa, però no pensant que això passaria, saps? Uh-huh. Sinó per provar.
Uh-huh. Toni, una mica per què creieu que s'han pogut donar aquest premi a la innovació?
Bueno, nosaltres intentem amb els nostres productes pues, anar provant i anar innovant, anar fent nous embotits i així, si la gent pues, està contenta, i és el nostre tarannà, anar innovant sempre. Hi ha coses que surten bé, coses que surten malament. Aquesta ha sortit molt bé.
Una cosa que posem molt en valor és que és la xarcuteria, que pot semblar un ofici simple, no?, de tota la vida, no?, però que vosaltres li podeu donar una volta i dir, amb aquest comerç podem també innovar.
Sí, perquè has de comptar que els productes, la gent canvia els gustos. Els productes, hi ha nous productes d'altres països, altres gustos, altres espècies, i la gent ho vol provar, i és el que tenim que intentar. No quedamos a la charcutería tradicional i provar nous gustos. Uh-huh. I la gent ho accepta bastant molt bé.
Sí? Això la gent ho compra, eh?
Sí, ho compra i contents. I també estem molt contents de poder-ho explicar a uns altres companys. Uh-huh.
Doncs moltíssimes felicitats a tots dos i a tot l'equip de la carnisseria, que no sou només vosaltres dos, que són més gent. Una charcuteria que aquest any està vivint un any esplèndid amb els diferents premis que van aconseguir els Mundials de la Carn, que se van celebrar a París a principis d'any, i ara doncs aquest premi ha aconseguit el Premi Nacional de Comerç a la Innovació.
Moment de repassar tota l'actualitat esportiva. Cristina Álvarez, bon dia. El Barça goleja l'Olympiacos a la Lliga de Campions. Eh?
Sí, es va imposar per 6-1 amb un hat-trick de Fermín, dos gols de Rashford i un altre de Lamine Yamal des del punt de penal. No va ser prou una victòria tan còmoda com pot reflectir el marcador, perquè els blaugranes no van fer un primer temps i els grecs van afegir incertesa al marcador amb el 2-1 encara a la primera meitat. Però l'expulsió de Heze a la represa va planar el camí als de Hansi Flick. L'àmplia victòria és una injecció de moral per als blaugranes abans de la visita de diumenge al Bernabéu a la Lliga. Ho analitza Fermín, el gran protagonista del partit.
Una molt bona victòria de l'equip. L'equip ho necessitava i bueno, crec que hem fet un gran partit i en lo personal pues, molt content per ajudar l'equip. I ara pensant en el clàssic, era molt important guanyar després de la derrota contra el París. I bueno, crec que hem fet molt bon partit i aquesta és la dinàmica, sí.
Malgrat la victòria, el Barça encara queda fora dels 8 primers classificats, que dona accés als vuitens de final de forma directa. El Barça és 9è amb 6 punts d'una classificació que encapçalen PSG, Inter i Arsenal, que han guanyat els 3 partits disputats fins ara. Avui el Bayern de Munic, que és 6è, i el Real Madrid tenen l'oportunitat de seguir en aquest grup capdavanter i de continuar invictes. D'altra banda, després del partit de Champions del Barça, vam conèixer que el partit contra el Villarreal del pròxim 20 de desembre finalment no es disputarà a Miami. La Lliga s'ha fet enrere. Esgrimeixen que la promotora del duel s'ha fet enrere per la incertesa generada en les darreres setmanes. Diversos equips i també l'Associació de Futbolistes havien criticat la iniciativa. A través d'un comunicat, el Barça ha lamentat l'oportunitat perduda des del punt de vista comercial i d'expansió de la competició. El Baxi Manresa va sumar el tercer triomf a l'Eurocup de bàsquet amb un triomf sobre l'Aris de Salònica per 79-86. Obasohan amb 20 punts i Alfonso Plomer amb 18 van ser els més destacats de l'equip bajenc. I a la Champions League aquest vespre el Joventut posarà a prova el seu bon inici de curs davant el Bursaspor turc. Ens apropa a la prèvia des de Televisió de Badalona el Ferran Vinaixa.
La penya afronta el tercer partit de la FIBA Champions League i ho fa al Palau Olímpic contra el Bursaspor turc, que dirigeix l'exjugador del Joventut, Nenad Markovic. Els verdinegres d'equip turc ja van coincidir fa 3 anys a l'Eurocup, quan a les files del Bursaspor hi jugava Andrew Andrews. El rival del Joventut no ha guanyat cap dels dos partits que ha disputat fins ara i té molts números de quedar eliminat en aquesta primera fase. El tècnic ajudant de la penya, Aleix Durant, fa una radiografia del rival.
Talent d'americans, sobretot el Crawford i el Childress, que dominen tota la línia exterior. Un pivot molt fort a dintre, que és l'Enoco, i després doncs, altres jugadors que participen més en un treball de rol. I després tot el grup de jugadors turcs, treballadors, intensos, durs.
D'altra banda, l'Eurolliga i l'Eurocup han fet oficial que a partir del desembre els partits contra equips israelians es tornin a jugar a Israel en lloc de fer un pista neutral. En tot cas, això no afectaria el Joventut, ja que ja ha jugat contra el Hapoel Holon, l'equip israelià del seu grup, i ho va fer la setmana passada a Hongria.
I a l'Eurolliga femenina, l'Espart Girona rep aquest vespre el Bourges francès. Les gironines són líders de grup en ple de victòries 5-5 entre Lliga i Europa. És una informació de Jordi Padilla, de Televisió de Girona.
Les gironines arriben en un estat de forma excel·lent, en ple de victòries en aquest inici de temporada i superant a les vigents campiones de la competició, el Praga, en el darrer partit a Europa. Tot i el gran inici de l'Spar, Roberto Íñiguez vol rebaixar l'eufòria.
Ha habido gente que ha dicho exactamente que habíamos presentado la candidatura a la Euroliga, la candidatura a ganar la Euroliga, y esto se ha dicho y se ha escrito. Y que